Camins.
Ja està. Ja està. No hi ha res a fer. Plou, plou al cor dels culers. Tenim una ventisca otoñal de tardor. Terrible, la il·lusió. Les ganes de donar-li el comiat que es mereix a Leo Messi, Lionel Andrés Messi Cucitini. El possible final digne a una història d'amor s'esvaeix perquè l'astre argentí jugarà a Miami la propera temporada. Es confirma. Molta tristesa. A més, Miguel Rico acaba de dir a Twitter que d'aquí una estona escoltarem les seves explicacions de la veu de Messi. Però... queda menys perquè arribi Indiana Jones. I això sí que passarà. A veure, que avui tinc moltes coses fora de guió, coses que van arribant, coses que he de dir, coses que em ve de gust dir. Per exemple, se m'ha dit que a un racó indeterminat de Barcelona s'està produint una reunió d'amics per celebrar un aniversari il·lustre. Marta Jarque, companya del matí a Ràdio Estel, que compleix avui anys. Atenció, mira, ara m'està escrivint. Saluda, ja t'estic escoltant i saludant, Marta Jarque. 56 magníficos anys, que no ho diríeu perquè té una veu molt juvenil, aquelles veus que no encaixen bé en l'edat. Tu veus a Marta Jarque i és una iaieta, però l'escoltes i penses que és més jove del que és, eh? Creativitat, enginy i una velocitat mental que fa ràbia per molts anys. Marta Jarque, 48 magníficos anys. Ara sí. Felicitada a Marta de Jarque i tota la pleia d'amics que ha reunit en un racó indeterminat de Barcelona. Us dono a la resta del món, de Catalunya i Andorra, i a la gent que ens estigui escoltant mitjançant l'aplicació arreu del món, la bona vesprada d'aquest dimecres 7 de juny del 2023, dia 1 després de Rosario Santamaría, que ens va aportar la seva versió d'Economia amb Valors i Optimista, ahir amb un masterclass sobre la inserció laboral de la gent discapacitada. Són les coses que toquem a l'Economia amb Valors. Dia 1 també després d'una entrevista politico-alternativa. Varen parlar amb Jordi Pacheco, capo del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, i ens va ajudar a comprendre millor com funciona aquesta partida d'escacs que són els moviments polítics. Ara convoco eleccions, ara reto a no sé qui a fer debats. Doncs el Pacheco ens va explicar moltes coses molt interessants. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. No sé, podríem... Què estarà fent Maria José ara mateix? Bueno, no ho sé, m'ho estic preguntant. Sí? A veure, podem contactar amb la redacció. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què estàs fent, Maria José Mendoza? Segurament estaràs enganxada a l'ordinador, allò amb una manta morellana perquè estaràs passant fred, no? Perquè només tenim 38 graus a la redacció. Com estàs, Maria
José? Ara mateix està bé, eh?
Ara s'està bé. Ara, justament ara, estàs bé. Per tant, què tenim? 50 graus, no?
51.
Estàs tuitejant coses i preparant vídeos i amb el Canva per allà, etcètera?
Estic fent coseta.
Molt bé, perfecte. Que tot quedi ben endreçat, eh? Que tot quedi a les xarxes socials.
Com sempre.
Exacte. Saps que és l'aniversari de Marta Jarque, no?
No.
Saps que és l'aniversari de Marta Jarque?
Sí, moltes felicitats. Marta, que estaven ara mateix
sí.
A la seva terrassa.
A la seva terrassa. A Terrassa. Viu a Terrassa? No, jo crec que viu a Barcelona.
A Terrassa.
Ja. Era un joc de paraules màgic que acabo d'inventar-me. Maria José, ves tuitejant, val? Si us plau.
Vale.
Vinga, gràcies.
Vale.
Ai. Ens podeu trobar a Twitter @CaminsEstel i a Instagram CaminsEstel i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i al web radioestel.cat i al YouTube tenim més Estel també, que és música i més música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia sensible, transoceànica, creativa. Tenim temps de reflexió al Camins. Abans que res, l'actualitat de la mà de la Carla Buigas i Júlia Julve, que ja estan aquí ben preparades. Avui també amb la participació l'edició estel·lar de Sílvia Muñoz, que gairebé s'examina de llengua i literatura aquest matí amb la selectivitat. Després, i tot seguit, la professora, la erudita Verónica García Morales, que un cop més ens visita per analitzar diferents aspectes de l'actualitat, avui molt pendents de tot el que està passant i d'un tema que té a veure amb l'alimentació, que a mi em té... Bueno, a veure què ens explica, ja veurem. I a la part final del programa... Avui ve Alberto Gómez, expert en tenis. Li demanarem per Alcaraz. És sinònim de microcontes, de literatura, de màgia, de ràdio nocturna. I un cop més ens omplirà l'estudi i les zones d'aquesta màgia que només ell fa possible. Microcontes entre tu i jo. Avui parlarem del moment d'obrir els ulls al matí, del regressar dels regnes de Morfeus a la realitat, de nous començaments diaris. Alberto Gómez, por un momento, a la part final del programa. Per tant, notícies, Verónica, Alberto, la falsa ràdio nocturna de la casa, quan encara hi ha llum, des d'ara i fins les 9, la banda de camins encara en un sotrac per la decisió de Messi, però amb professionalitat, ho treurem endavant a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, camins.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, camins.
Aparece cuando la noche llega y el sol.
20 minuts clavats que passen de les 8 de la vesprada. Verónica García Morales, benvinguda, bona vesprada, ben tornada, com diu el Pol Marçà.
Bona vesprada.
Com estàs?
Bé, i tu?
Sí? Bueno, acalorat. Visca acalorat. Aquest matí he tingut un punt d'il·lusió, perquè des de casa veia el dia una mica apagadot i els núvols, i dic, calla, que això no ens doni una mica de relax. Però després he sortit al carrer i portava 20 metres caminats i era una sopa humana, i dic, no. Patirem més que altres dies. Verónica, ara analitzem els temes que ens has proposat, ens ve molt de gust, però no sé si saps que és l'aniversari d'una companya de la casa molt estimada, fa 63 magnífics anys, la Marta Ejarque. L'hem felicitat en directe, s'està produint una reunió d'amics a Barcelona, l'estaven escoltant i em ve molt de gust perquè crec que tenim la reacció de la nostra felicitació. Escoltem, jo l'he felicitada i en aquest punt indeterminant de Barcelona succeïa això.
Saludant, Marta Ejarque. 56 magníficos años, que no diuen que té una veu molt juvenil. Aquelles veus que no encaixen bé a l'edat.
Bueno, doncs visca la franja, no, en fi. Esperava una mica més de fusió, també t'ho dic. Deuen estar ja cansats perquè porten celebrant-lo des de les 3 de la tarda. Verónica, avui és el Dia Mundial, atenció, ara ens expliques una mica, de la innocuïtat dels aliments. Innocuïtat dels aliments. L'accés als aliments innocus i nutritius en quantitat suficient és fonamental per mantenir la vida i fomentar la salut. Però exactament la innocuïtat dels aliments, a veure si ens pots fer una definició perquè arribi també bé a tots els oients.
Sí, bueno, está sobre todo enfocada a mantener en buen estado los alimentos, ¿no? Que estén libres de cualquier tipo de virus, de bacterias, o que pueda transmitir, ¿no?, enfermedades a los humanos. Y es sumamente, ¿no?, importante para la vida humana.
Y eso arriba a afectar molt, de manera... Porque, claro, yo creo que aquesta... segurament molts aliments passen tots els controls de qualitat, etc, però no sé si tenim circumstàncies o enfermetats, malalties que arriben de manera sovint mitjançant aquesta problemàtica.
Sí, bueno, es sumamente relevante, ¿no?, cuidar este aspecto de la alimentación. De hecho, este día se lleva celebrando más o menos 5 años. En el marco de Naciones Unidas.
Vale.
Por tanto, es una fecha bastante reciente, pero muestra, ¿no?, la importancia de mantener en buen estado los alimentos. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, en el huevo. el tema de la salmonelosis, ¿no? Que siempre se dice que por allí se puede transmitir, ¿no? Este tipo de enfermedades, que es una algo que es bastante conocido, bastante común. Y quizá no somos conscientes de toda la normativa que hay detrás, al menos en el ámbito de la Unión Europea y en el caso de España, para pues garantizar pues las cadenas de... pues de toda la producción alimentaria.
El procés, el emmagatzematge, la distribució fins al final de la cadena, ¿no? Fins que arriba al consumidor i també es prepara, es consumeix, etc. Jo amb aquestes coses dels aliments sempre dono per fet, per bé, com si estigués sempre tranquil, que qualsevol aliment que m'arriba a mi està en bon estat i que el que és més important, el que em venen és el que jo compro, no? Jo al meu voltant t'informo que existeixen persones que dubten de tot. Saps allò que diuen? Sin azúcares añadidos. I no t'ho creguis, això. Això és una... No, això... I jo sempre penso, bueno, si ho posen tan clarament, jo crec que aquestes coses deuen estar molt controlades. Tu penses que aquí hi ha estratègies per una mica doncs, fer trampes amb aquestes coses?
No, és verdad que està bastant regulat i, com tu dices, és algo muy importante tener esta confianza, porque al final
es que si no,
es una cuestión de confianza, de calidad de vida. Pero es verdad que a veces puede haber cierta información que no se muestra de forma tan clara, ¿no? A veces sí que hay ciertos tipos de azúcares que sí que están presentes, por ejemplo, los edulcorantes, que directamente no se entiende como un azúcar, pero sí que tiene efectos dañinos para la salud, ¿no? El consumo de estos. Y es algo que está también muy, muy regulado, en qué cantidades se pueden tener este tipo de sustancias en los alimentos para que a largo plazo no tenga un efecto nocivo, ¿no? Para la salud humana. Y todo esto, sí, efectivamente está muy regulado. Y si vamos a otros contextos, por ejemplo, si comparamos en el caso de México, que es un contexto totalmente distinto, no hay toda esta regulación. Tú puedes ver por la calle, pues, venta ambulante de alimentos.
Sí, veritat, són imatges que ens arriben de certs països, no? Aquesta venda ambulant que de vegades sobta perquè aquí no es dona d'aquesta manera. Aquí quan veiem venda ambulant en els mercats, no? Sempre és molt normalment és gent que cultiva i després ven directament. Imagino que també tindran aquests controls de qualitat, no ho sé, però es veu molt menys que en altres països, això està clar.
Sí, además, por ejemplo, aquí es también poco habitual y cuando hay, por ejemplo, una feria que se está cocinando en el espacio público, también está, ¿no?, muy regulado, incluso en, por ejemplo, en Valencia cuando hacían todo esto de los churros. Pasaban a medir la calidad del aceite.
Ah.
Claro que hay inspectores, porque hay una actividad, ¿no?, de la administración pública que inspecciona, por ejemplo, que ese aceite no se haya hervido o reutilizado en muchas ocasiones, porque eso tiene un impacto, ¿no?, nocivo. De ahí que quizá no somos conscientes, pero detrás hay mucha normativa, muchas actuaciones que lo que buscan es darnos seguridad. Y sobre todo, yo creo que un elemento clave que tú has destacado, que es confianza.
Sí. És que per mi és, o sigui, que tal vegada també és una mica de mandra, no? Perquè em fa una mica de mandra estar sempre com en tensió de veure què em donen, què no em donen. Al final confies, no?, en que les cadenes i els supermercats i tota la tasca que fan els distribuïdors, doncs, sigui adient. Però mira, ara que estaves parlant d'aquestes inspeccions de València, també me'n recordo aquest ara m'ha vingut al cap, me'n recordo aquest de Nadal, que va sortir una notícia que varen comentar que certs panetones d'un supermercat no especificaven bé algun ingredient, deien que portaven una cosa i en realitat portaven altra, i això es va intervenir, es van retirar tots. És a dir, que per mi és un fet que demostra que efectivament hi ha tot un procés en el que s'ha de confiar, perquè quan hi ha alguna cosa que és, doncs és una mentida, és una, et donen una cosa per l'altra, doncs sí que hi ha un mecanisme de control aquí, evidentment. Està bé. I, per cert, em suggeries també comentar un incident, que jo no el tinc al cap, a veure què em pots explicar tu, el cas de l'intoxicació per oli de colza a Espanya, al 81. Què va passar en aquest incident?
Pues en aquel caso se vendió aceite de colza envasado, pues no de forma... Bueno, de hecho, en ese contexto no había ni toda la normativa, ni toda la regulación, ni todos los controles a los que estamos haciendo referencia ahora.
Sí.
Y en ese contexto, pues lo que se hizo fue envasar pues este tipo de aceite, uh-huh. y lo que pasa es que no estaba bien tratado y de hecho tenía pues residuos totalmente tóxicos para la salud de las personas y eso provocó la muerte y la incapacidad de muchas
mort,
personas.
Mort.
Sí, sí.
De unido.
Sí, eso, perdón, eso fue un caso que cambió por completo el tema de la seguridad alimentaria en España.
Per tant, en el Dia Mundial de la Inocuitat dels Aliments, aquesta cura perquè tot el que ens arriba doncs, tingui una mínima qualitat, o la qualitat no mínima, la qualitat que ens pertoca, que és bona per la nostra salut i per la nostra tranquil·litat, doncs està molt bé comentar aquest tema en directe aquí a Ràdio Estel. Un altre tema, fem ja un canvi, ¿vale? És que aquí aquest m'interessa perquè, no sé per què, per mi la selectivitat té com un encant. Jo, al meu cap, com a mínim, la recordo com una experiència i penso que cada any, doncs això, crec que dèiem ahir a l'informatiu aquí al Camins, que eren 42.000 estudiants, no?, que fan aquesta prova. És curiós perquè hi ha un 2% que no arriba a fer-la. Esperen 42.000, però no arriben tots. Hi ha alguns que es perden pel camí. I tu ens volies parlar una mica dels beneficis de l'hàbit d'estudi. Clar, aquí és l'etern debat, no? És a dir, tu et prepares durant tot l'any. Jo no sé com funciona ara, estic una mica desconnectat. Jo recordo, jo vaig fer COU, jo soc de COU, curso d'orientació universitària, imagina, tenim una edat. No la de Jarque, que és més gran que nosaltres, però jo sí. I es passaven tot el curs, Verònica, els meus professors, posant-nos una mica la por al cos. No, això de preparar, era tot enfocat a la selectivitat, tot enfocat a la selectivitat. Clar, això et queda una mena de pressió, una mena de neguit, déu-n'hi-do, això, buf, és una barbaritat, el temari, tal, els 3 dies allà intensius, les proves... però, clar, si et prepares bé, si vas mica en mica, no? Tot això es porta bé. Passa que molts no ho fèiem. No sé com funciona això.
No,
però...
claro, a ver, es un momento, como tú dices, que en mi caso también lo recuerdo con... ¿no? Con especial cariño,
sí,
con especial ilusión, sí, también, porque, bueno, es una etapa también no importante de uh-huh. la vida de las personas. Uh-huh. Pero hoy, precisamente hoy, también por eso quería reflexionar sobre este tema, hoy tenía esta imagen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Estaban todos allá, ¿no?
Que estaban todos los chicos, las chicas, pues muy jóvenes,
sí.
Pues allí, por los pasillos de la universidad, en la universidad. Y yo pensaba, bueno... Todo este esfuerzo que tú señalas, ¿no? También un poco, ¿no? Nervios, angustia del proceso para prepararse para este examen. Uh-huh. Lo que a mí me lleva a plantearme es una pregunta de ¿por qué quieren ingresar a la universidad? ¿Y qué pasa cuando ya estás en la universidad? Porque ese era el objetivo, ¿no?
Claro.
Estar allí y cuando estás allí...
¿Qué?
Porque, claro, hoy veía ese contraste, ¿no? Los que están haciendo todo este esfuerzo, ellos, su familia, su contexto, uh-huh. y para ingresar a la universidad, pero luego cuando estás en la universidad, ¿qué pasa?
Bueno, es muy interesante, es decir, sembla que sigui una meta, ¿no? La meta, l'objectiu és arribar a la universitat i poder fer aquests estudis superiors, etcètera. Però només és el començament. Al final, quan arribes a la universitat, dius, bueno, ara tinc tota la carrera per endavant, i quan acabes la universitat, com em poso jo la poteta al terreny professional? Clar, és que és tot una... És que la primera etapa de la vida és una marató. Has d'anar completant etapes allà, mica en mica, mica en mica, després també en altres aspectes de la vida. I tu creus que aquests joves, tu avui dius que has vist, no?, aquesta, que també, no?, a la Universitat de Barcelona, pensa en això o no? Creus que de moment estan pensant només en arribar i ja està?
Yo creo, bueno, tampoco, no lo puedo...
No has fet cap enquesta,
no puedo hablar... No
has parat algú a dir, però tu t'has parat a pensar... No.
Sí, bueno, la imagen que veía hoy era esta, es decir, ¿por qué quiero entrar a la universidad? Sí. ¿Qué haré cuando esté allí? Porque, bueno, el contraste es ver ahora, al final del curso, ya estando en la universidad, uh-huh. pues también vas viendo, ¿no?, el hecho de, pues que falta también este hábito de estudio... como un valor incorporado, como un hábito, como en el día a día, algo que uh-huh. se va haciendo de forma constante y continuada, uh-huh. y no solo como llegar a una determinada meta, que yo creo que allí sí que ya habla más de nuestro uh-huh. talante como sociedad.
Porque tú crees que aquest hábit de estudiar en el día a día, aquí podríem parlar inclús, Verónica, es parla molt de la gent que, per exemple, és abstèmia, que és un hàbit molt saludable, no beure alcohol, però que d'alguna manera, si tu dius jo no bec alcohol, et miren malament, com si et faltés alguna cosa. Bueno, en aquest moment, abucheos i xiulets al control tècnic, perquè la gent aquí és partidària de sempre una birreta. Bueno, la qüestió, i aquí si tu dius, jo tinc l'hàbit d'estudiar cada dia, també pot ser que algú et miri malament i digui, bueno, com ets tan repel·lent, no? Però, no, perquè teníem aquestes concepcions de vegades de la gent que, de nou, indignació a la peixera. Escolta una cosa, per tant, jo crec que hem de canviar una mica de mentalitat i pensar, bueno, si una persona té aquest hàbit d'estudi, perquè no només és de cara a la selectivitat, a tal examen, a la carrera, sinó que d'alguna manera un hàbit ben portat té altres beneficis també.
Sí, claro, eso es como si dijéramos, no, solo voy a comer una vez al mes. Es imposible. Es imposible digerir.
Això no ho digues aquí a la ràdio perquè algú es desmayarà.
Porque... Es imposible digerirlo, ¿no? Todo de forma tan acumulada. Y ahora se ve, ¿no? En periodo de exámenes, claro. En entrega de trabajos, en fin. Bueno, está bien, ¿no? En ese momento entiendo que se intensifica, pero creo que sería bastante interesante, ¿no? Configurarlo como un valor, como un hábito.
Yo en aquest sentit admiro, y porque yo, saps que tinc tres fills, i veig una mica de tot a casa i admiro molt tinc sobretot Irene, la meva filla gran, té un hàbit d'estudi que és increïble, té les seves manies i els seus mètodes i que són molt curiosos, però dic, és que no cal dir-li res cada dia tal. Després hi ha altres fills que sí que els hi has de dir, però ja ho tens tot controlat. I de vegades no. No passa res, ajudem a tothom i valorem tot. Escolta, fem una pausa, Verònica, si et sembla bé, encara tenim uns minuts i volia demanar-te opinió sobre un parell de temes d'actualitat que m'interessa conèixer què n'opines. D'acord? Et quedes uns minuts més?
D'acord.
Molt bé, sí, gràcies. Doncs la Paula ens tira una publicitat i de seguida tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
El presentador porta un mes parlant amb la història de les Torrijas. I ara Pere Juventí les entrarà a l'estudi.
Què dius?
Espectacular! Espectacular!
Amb Rafa Sanahuja.
No estan bones! No estan gens bones!
T'has passat amb el barbut.
I altres persones que expliquen coses.
Les oïdes més sensibles, les persones que no només escolten la ràdio, sinó que senten la ràdio, i que ens segueixen aquí al Camins, sabran distingir perfectament quan la tria musical és de Ferran Capdevila o de Paula Moreno. I ara mateix és de Paula Moreno, però vamos, és que no tinc cap, poso la mà al foc absolutament, perquè ens porta aquest rotllo modern, saps, que sense ella no seria possible, perquè aquí Ferran i jo doncs som ja una mica més carques. Verònica, el Tribunal Suprem ha avalat les rebaixes de penes en aplicació de la llei del només sí és sí. El ple de l'alt tribunal ha fet pública la decisió després del ple monogràfic que ha fet entre aquest dimarts i dimecres per revisar una trentena de sentències. La decisió ha estat tombar els recursos que havia plantejat Fiscalia i que defensaven que no s'havia de reduir la pena dels condemnats amb sentència ferma si aquesta quedava inclosa dins la forquilla que fixa aquesta nova norma. Dels 29 casos analitzats, en 27 s'ha decidit per unanimitat que del ple que s'havia d'aplicar la rebaixa i en un altre s'ha decidit per majoria però sense vot particular. I encara hi ha un altre en què sí que s'ha decidit elevar la pena. Clar, jo ho admeto, amb aquesta llei del sí és sí que impliqui aquesta rebaixa de penes a mi em té una mica desconcertat. No sé si tu em pots ajudar a entendre-ho millor.
Bueno, sí, porque aquí hay un hay un principio en derecho, ¿no? Que la norma más favorable al reo, ¿no? Es la que se tiene que aplicar. Y aquí con el cambio que hubo con esta ley, enfocada solo a este aspecto, a lo que son, ¿no? las penas de prisión, porque hay otros muchos aspectos de la ley que son positivos, que se tienen que desarrollar y demás, pero este aspecto en concreto que tiene que ver con la sanción, ¿no? Penal a una agresión sexual, rebajaba las penas. Pero el error de técnica jurídica que ha habido con esta reforma es que no se estableció un régimen transitorio de decir que aquellos que ya habían sido pues condenados
sí.
y que quedaran o fueran favorecidos por esta nueva norma que tiene uh-huh. penas más bajas, pues no se les aplicaría esta rebaja, sino uh-huh. que se mantendría dentro de la horquilla que tenía anteriormente. Pero una vez que no se ha establecido ese matiz dentro de la norma, ese régimen transitorio, si la nueva norma es más favorable a quien recibe una condena, una sanción,
se
le tiene que aplicar la más favorable.
Uh-huh. Y perdona, igual te doy el sentido del món, pero això t'ho demano, perquè jo no arribo a entendre-ho bé. Com és que aquesta nova llei, que en principi ha de, com a idea base, ha de donar encara més recolzament a les víctimes, no? Més eines, perquè totes aquestes circumstàncies tan desagradables i patètiques no succeeixen com són les agressions sexuals. Com és que una norma redactada des d'aquesta perspectiva del dia d'avui, que el tema està doncs, en el carrer, en boca de tots, estem veient aquestes coses i la dona cada vegada està més empoderada, com és que una norma i una nova llei planteja sancions més lleus?
Claro, porque aquí es un cambio también de visión de cómo abordar la violencia sexual. Y creo que esto es importante y es positivo, aun cuando, claro, con todo esto que ha sucedido, no lo parece. Uh-huh. Primero, no es una ley que sea punitiva. Es decir, no se centra en reaccionar ante la agresión sexual. Es decir, evidentemente tiene que haber una reacción, ¿no? Ante sí. una agresión sexual, sí, ante sí. una violencia sexual, tiene que haber una reacción de sanción uh-huh. de parte del Estado, porque si no se está dando el mensaje de impunidad.
Claro.
Bueno, pero la ley para poder erradicar la violencia sexual contra las mujeres, esta ley no se centra solo en reaccionar punitivamente. Este es uno de los aspectos y de hecho lo cambia, porque en el contexto europeo el Código Penal español es de los más duros en las sanciones o en las reacciones punitivas a las agresiones sexuales. Entonces, en este sentido, pues era como situarse más en el contexto europeo. Por eso se prevén unas penas pues menores de las anteriores. Pero esta es una parte. ¿Qué es lo que busca esta ley? Lo que busca es prevenir las violencias sexuales uh-huh. y busca erradicarlas definitivamente. Pero erradicarlas no solamente reaccionando, sino previniendo, pensando en que no vuelvan a suceder. Es el ideal. Luego la realidad está que siguen sucediendo, pero que cuando sucedan, resarcir a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia uh-huh. desde otra vertiente, no solo desde la sanción penal, sino desde las ayudas económicas, las ayudas sociales. Hay una esta ley ha introducido reformas, uh-huh. introduce reformas en muchos ámbitos del ordenamiento jurídico.
Es más transversal.
Exactamente. Por ejemplo, permisos para funcionarias que hayan sufrido este tipo de violencias. Anteriormente esto no se recogía. Uh-huh. Tiene que ver con política de educación, con política de salud, tiene que ver con, por ejemplo, ayudas para estudiantes que estén en la universidad, pues uh-huh. ayudas para las matrículas en uh-huh. el caso de que hayan sufrido este tipo de violencia. Eso ya tiene que ver con apoyar o empoderar más a las víctimas uh-huh. que no solamente centrarse en ese aspecto más punitivo que evidentemente tiene que existir. Uh-huh. Otro aspecto creo que es importante que recoge la propia ley es hay un escenario en donde se dan estas violencias sexuales que es el espacio público. Pues esta ley también prevé que sean, por ejemplo, los municipios, los ayuntamientos, quienes tengan que diseñar políticas públicas que estén enfocadas precisamente a crear espacios públicos seguros, que esto anteriormente tampoco se recogía. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso de Badalona,
sí.
que es mediáticamente lo que ahora está sobre la mesa, uh-huh. pues ¿cómo hacemos que esos espacios, pues de un centro comercial, sea aquí ya, un espacio
aquí ya,
seguro?
Aquí ya tasca fer, ¿eh?
Exactamente.
Porque
entonces, antes de esta ley, no existia un tractament jurídic integral d'aquesta violència sexual.
Per tant, és una llei que, a veure si t'estic interpretant bé, una llei molt positiva perquè abarca molts més aspectes que no només la condició penal, les penes, etc., sinó que ja considera la víctima de manera transversal, en molts aspectes, la prevenció, etc., alleugera una mica les penes, no sé exactament per què, però segurament dins d'un context de totes aquestes coses que expliques té sentit, però aquí han patinat en el tema de les condemnes que ja estan sentenciades, no?
Exactamente. Ese aspecto no se cuidó bien, no se hizo bien jurídicamente, no se aplicó una técnica jurídica adecuada y, bueno, lo que también siempre, ¿no?, cuando trabajamos en temas de derechos fundamentales, se dice no se puede garantizar un derecho fundamental vulnerando otro derecho. Y esto hay que cuidarlo muchísimo cuando se interviene jurídicamente.
Doncs, en aquest sentit, doncs molt bé, per tota aquesta transversalitat i tots aquests aspectes que ja s'estan valorant i que són molt necessaris, però errada greu de no tenir en compte doncs, aquest encaix de la llei nova amb la llei antiga. Verònica, t'hem d'acomiadar. Moltes gràcies per la teva visita, d'acord? Sempre és un plaer rebre't, escoltar-te i compartir ràdio amb tu. Moltes gràcies per venir i per aquesta estona de ràdio.
Gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una altra publi molt ràpida, ja ens espera Alberto Gómez. Avui ve, és una mica com los Dalton. Ve de los Dalton, Alberto Gómez. Ara li diré en directe. Vinga, pausa i microcontes, ràdio nocturna, falsa ràdio nocturna. Make it okay, I swear I'll behave. You wanted control, so we waited, I put on a show. Now I'm naked, you say I'm a kid. My ego is bare, I don't give a shit.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000, les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10, perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant sentiràs.
Camins.
És una mica el Robert Landon català. Saps qui és Robert Landon?
Bueno, no, però no sóc ni Robert Landon ni sóc català.
El magazín de la vesprada.
Què són les tradicions hermètiques?
Pues aquelles que se pueden asociar con el nombre de Hermes. Y por extensión, pues sería pues aquellas que tienen que ver con la simbología, la cábala, la alquimia.
A Ràdio Estel.
Amaneció. La vi sonriendo con lo puesto por la puerta del balcón. El pelo al viento diciendo mi adiós porque decidió que ya estaba hasta las tetas de poetas de bragueta y revolcón.
14 minuts i arribarem a les 9 de la tarda nit. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir, per estar amb nosaltres. Jo sempre t'espero amb moltes ganes. I gràcies també, vull dir-lo públicament, pels àudios que m'envies. Perquè t'he de dir que jo m'aturo, eh? Jo dic, ui, tinc un àudio d'Alberto Gómez i jo vaig normalment a una cafeteria, demano un cafè i me l'escolto amb calma.
Jo ja sé el que penses dels nostres àudios.
Però que és sincer, eh? Que no són ni a...
Es podríem editar tots, i a veure si fem, no?
Home, sí, exacte.
No? Programa ja...
Podríem fer moltes coses, perquè són àudios fantàstics. Escolta una cosa, vull fer-te dos comentaris i ara entrem en els microcontes. Primer, vens vestit de Dalton, ho he dit abans i no m'has escoltat, ho he dit al micro. Una mica de los Dalton, et senta molt bé, perquè tu, que la gent ho sàpiga, Alberto Gómez és un tio molt resultant, per dir-lo suaument. I dos, tenim Alcaraz divendres, eh? Alcaraz sí. A Roland Garros.
Sí, 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 sí.
Divendres contra Djokovic, el villano de la pel·lícula. Com ho veus, això?
El primer Roland Garros de Rafa va arribar a una gran cita, que era semis contra Federer, I jo aquell dia estava a París i pensava, si li guanya a Federer,
a veure,
el títol és seu. ¿Vale?
Clar.
Perquè el repte més difícil era semis.
Exacte.
Pel quadre,
és com una final anticipada, no? Que es
correcte.
Diu. Sí.
Doncs jo crec que el repte és semis i és Djokovic. És a dir, si guanya les semis, és molt difícil que se li escapi.
La final seria diumenge?
Diumenge, sí, sí, sí.
Igual podem parlar una mica dilluns si ens expliques i ens ajudes a analitzar tot plegat. T'ho agrairem. Escolta, ara ens endinsem en el món dels microcontes. Alberto Gómez té aquell llibre publicat que ens va desgranant cada 15 dies aquí al Camins, en la ràdio nocturna. Libros.com, por un momento, Alberto Gómez. Escolta, hem convingut, tenim molts temes proposats, però hem convingut que avui parlarem de quan arriba el dia, quan obrim els ulls, quan ens despertem i tornem a començar. A veure com ho planteges, això, Alberto.
Bueno, jo crec que el despertar, no? El repte d'arrencar un nou dia, genera moltes històries, perquè jo crec que amb les primeres llums del dia, de vegades se'ns escapen coses. Recuperem coses.
Se'ns escapen. Vols dir que ahir es perd una part de la nit?
Te'n recordes que un dia van dir que les millors coses passen durant la nit?
Jo d'això estic convençudíssim.
Doncs potser algunes es perden.
Es perden. Sí, sí.
Llavors no volem que es faci de dia.
És que la nit és passió per mi i el dia és quotidianitat, no? Llavors hi ha aquesta barrera, però també podem venir de descansar, de somiar.
Bueno, toca marxar a casa, toca arrencar un nou dia, toca tornar endinsant-se, no? Diguem, a la quotidianitat.
Exacte.
A les rutines.
Exacte.
Toca, no sé, anar a la feina.
Però hi ha dos tipus de nits. A veure, especifiquem. Hi ha dos tipus de nits, com a mínim dins meu. La nit passional, una passejada, un sopar que s'allarga, altres històries més carnals, podríem dir.
Les sudores.
Exacte. Això és un tipus de nit, meravelloses. I després hi ha un altre tipus de nit que és, m'he anat al llit, he tancat els ulls i estic molt còmode, molt a gust, molt reconfortat. I després i estic allà bueno, dormint i arriba també el nou dia, que també és un altre repte. Jo moltes vegades quan aixeco els ulls dic, mare de Déu, la que m'espera avui, saps? També t'has de centrar.
Bueno, quan veus aquestes primeres llums del dia, potser t'il·lusiones, evidentment.
Sí, hi ha dies que sí.
Després també jo crec que ho gravaria, no?, amb una càmera, els efectes de com va entrant la llum a casa teva, no?
Sí, és veritat.
Es va entrant a poc a poc, va conquistant, diguem, no?
Exacte.
Mica en mica, els metres de casa teva.
És maco això.
I jo diria que fins i tot el ritme amb el que va conquerint, diguem, una part de casa teva, és la que també t'anima, diguem, a intentar agafar-li el ritme.
Vale.
Aquell dia que acaba d'arrencar.
Com sempre, t'escolto parlar i tinc coses al cap. Però vull escoltar un primer microconte, Alberto, sobre tota aquesta temàtica, l'arrencada del dia, el despertar. Del teu llibre, si us plau, per un moment. El tens allà preparat?
Som-hi.
Doncs vinga, la Paula ens ambienta i t'escoltem.
Antes de cerrar la puerta, sigiloso, volvió a mirar cómo dormía, cómo los primeros rayos de sol le acariciaban la cara. Se había hecho de día, maldita sea. Las estrellas te
iluminan. Sí.
S'escapa
el moment, s'escapa el moment, però és un moment molt maco, no? Jo crec que aquest nivell d'intimitat, de quan tu mires a una persona dormida i et quedes com embelesat, aquí ja, dins teu, hi ha moltes certeses, no?, en aquest moment.
Ho pots guardar a la memòria.
Ah, també, per suposat. I normalment ho guardes, perquè s'autoalmacena. Els moments importants i plens de bellesa, Alberto, jo tinc un calaix. Els tinc allà, no se m'escapen, els tinc ben endreçats, saps? Per mi és això. Escolta,
vols un altre?
Tu, sí, si us plau, va, un altre i després et faig una pregunta i anem amb una altra sorpresa que tenim. Un altre, Alberto Gómez.
Despojado, enmarañado, improvisado, todo seguía como anoche, detenido, intacto, en el suelo y en su memoria.
Aquest me l'has d'interpretar una mica. M'he perdut.
En el suelo?
En el suelo.
Todo en el suelo?
Hi ha coses... Vale. La roba? Vale, la roba. La arroba, vale, perfecte. I el caos continua... Vale, vale, ara ja. Ja me l'has interpretat amb una paraula.
Home, que l'arroba no està allà endreçada.
Que no. No és com Sheldon Cooper. Sheldon Cooper deia, ¿por qué no nos quitamos la ropa, la doblamos cuidadosamente y hacemos el amor? No, o sea, en aquest cas no. Vale,
mai
perfecte.
Jo hauria imaginat Sheldon Cooper entrant al l'espai dels microcontes.
A l'univers dels microcontes. Bueno, perquè la meva ment és caòtica també, com aquest moment del microconte. Tinc una pregunta.
Digues.
Tu és de les persones, i jo també crec que hi ha dos tipus de persones, com a mínim dos grans tipus, que al matí necessita anar lentament. Hi ha gent que s'aixeca i necessita el seu temps.
No.
Tu ets...
Al toro.
A tope, eh?
Sí.
Tu ens ets dels meus, perquè jo poso els peus a terra i ja està, i pa'lante.
Ens haurem d'aixecar un dia junts.
María José Mendoza, que està aquí de cos present, gravant tota la secció, etc., diu que no, que ella necessita...
T'acabo de fer una proposta indecent i María José no ha dit res.
Què m'has dit? Què m'has dit?
He dit que ens haurem d'aixecar un dia junts.
Alberto. Quines tentacions. Jo soc de...
Anem una altra...
Sí, escolta,
una altra,
exacte. Has entrat per la porta dient que tenim un microconte d'una oient, que em fa molta il·lusió. És la Lara Escudero, és una oient de Saragossa, que ens ha enviat amb tota la il·lusió un microconte que volem escoltar. Són dos minuts de locució, però tenim molta curiositat per saber la Lara com ha gestionat la seva creativitat i encantadíssims de que participi.
És un despertar...
És un despertar, eh?
Diferent.
Diferent. Perfecte. Doncs Lara Escudero, de Saragossa, ens envia aquest microconte. L'escoltem.
Estoy en trance, la mayoría de veces. Con la mirada fija en un punto, mientras la cabeza ordena en compartimentos las últimas horas. Subo el ratón, arriba y abajo. Trato de mantener el vínculo con la normalidad a través de mi ordenador, pero es difícil. Las rodillas, la silla, cualquier rincón sirve de apoyo. Decenas de mails, mala conexión... A veces sí, conseguimos imbricarnos y mientras tú viajas sin soltarme de la mano, yo le doy al render. Otro párrafo más superado. Vivimos el día a día trompicones. La claridad del día irrumpe en estas cuatro paredes, volviéndose cegadora. Aquí se pierde toda noción de tiempo. Este cubículo, monitorizado con aroma desinfectante, es nuestro único universo ahora mismo. La vida sigue ahí fuera, sí. Pero a nosotros se nos ha tragado un agujero negro que nos ha expulsado a los confines de la cordura. Un minuto es hora. Una hora es año luz. Y vemos la ciudad dormir a través de la ventana. Las vistas son privilegiadas. A ti te encantarían. Habrías estado hablándome del modelo reticular de esa urbanización y del cumulonimbus que se abre paso furtivo en el horizonte a punto de envolvernos a todas las pobres almas. Pero hoy me ha regalado un momento de lucidez mágico. Tus palabras brotan entrecortadas y libres, fundiéndose en perfecta armonía con el anaranjado de un nuevo amanecer. Es una delicia empaparme de tu sabiduría, que mantienes intacta. Las tres leyes de Newton, la inteligencia anticipativa, una nueva jugada en el tablero.
Alberto. Es pot una... enamorar d'un microconte? Perquè crec que he tingut un flash.
Pots enamorar-te d'una persona que escriu, jo crec que allà mateix, a dintre de o dins d'una habitació d'un hospital, amb algú al costat amb el que ha compartit molt, amb el que ha compartit grans episodis d'intel·ligència, d'amistat, d'estima, de vida... i que ara pues, no passa pels seus millors moments de salut. I és un cubículo, no? Ho diu la Lara, molt especial, molt complicat, però que també genera microcontes tan bonics com el de la Lara.
Lara Escudero, si ens estàs escoltant ara o en el podcast o recuperant la secció, mil gràcies perquè m'ha xiflat. Ens ha d'enviar més coses a aquesta noia, si vol. Estàs convidadíssima, Lara, a participar. I et dic una cosa, jo, que he tingut l'experiència de l'hospital intensament, dona per molt un hospital. Sembla que no, eh? Sembla que són quatre parets. Dona per molt un hospital. Tens algun últim microconte, Alberto?
Va,
l'últim, abans d'acomiadar, ens vindrà molt de gust. Alberto Gómez.
Apenas habían rozado las sábanas de la habitación, la ciudad les había embrujado hasta el amanecer y ahora tocaba despedirse del hotel de la noche, de lo vivido.
Ay, siempre tenim un punt de melancolía ya, present. De Alberto Ambergame, sí.
Lo vivido.
Lo vivido.
Lo disfrutado, vivido. Oye.
Sí.
No es tracta de patir.
No.
Es tracta de viure.
I et dic una cosa. Tu pots viure o sobreviure. Hi ha moments en què vius, hi ha moments en què sobrevius. I moltes vegades els teus microcontes, moltes no, sempre ens porten pedaços de vida.
Bueno, gràcies.
Alberto, vindràs d'aquí 15 dies o què?
I tant.
Doncs estarem encantadíssims de que així sigui. Mil gràcies per aquesta secció.
Serà el dia en què arranca oficialment l'estiu, no?
I parlarem una mica, no?, de l'estiu.
Home,
ja podem avançar-lo.
Quants microcontes genera l'estiu i les altes temperatures?
Exacte.
Pel que Maria José acaba de...
Aquell dia, mira, aquell dia igual m'arranco jo a fer un microconte hater contra l'estiu, perquè jo el detesto. Ja dic, a mi em costa. Valoro, les virtuts de l'estiu, però jo pateixo. Alberto, mil gràcies.
Un plaer.
T'esperem amb moltes ganes. Nosaltres, que ens queda res, minut i mig, doncs és moment de recollir. Amanece tan pronto. Doncs si els cables i Maria José Mendoza em deixen recollir, ho farem. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb una persona que perfectament podria viure a Miami, però al de Tarragona, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julbe, Carla Buigas a la redacció, avui en la participació estel·lar de Sílvia Muñoz. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i també als seus cables. I la clau de tot plegat... Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical i vigilant que no molestem els veïns. Paula, tu atenta que el so de Camins no molesti els veïns. Voleu informació? Ara de seguida teniu un nou butlletí curradíssim amb totes les novetats. La Júlia i la Carla us expliquen. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Comença el dia, Alberto. Les 6 del matí comença el dia. La gent allà escoltant-nos.
Una bona hora.
Una bona hora.
Sí.
I pels del directe, acabeu de passar una bona nit de dimecres. És la final de la Conference League, per cert, per si a algú li interessa. Juguen la Fiorentina i el West Ham. Apassionant. Vinga, nosaltres demà tornarem. Aquí ens trobareu, sempre, fent camins sin moderación.